Mala notícia. Comença aquella època de l'any que ens comencem a vestir de forma estrafolària. Avui he vingut en autobús, tren i metro i en cap dels tres llocs la gent hi coincidia. De fet, ni a la feina. Combinats entre jaquetes primes, rebaquetes, sense jaqueta però màniga llarga, i aquells que encara creuen que a les 7 del matí encara som en ple agost i anirien tranquil·lament en banyador. Mala notícia, doncs, pels nostres armaris i les nostres indumentàries mentre vivim en aquest espai-temps entre la calor més insuportable i el aquest any em sembla que fa més fred de pujada i baixada d'ascensor. Però, bona notícia, per fi. Després d'11 dies, Sa Majestat la reina del Regne Unit, Elisabet II, ja descansa, i és que, pobra dona, viatges d'Escòcia a Anglaterra, milers i milers de visitants veient el fèretre, velles de la família, prou! Que descansi la dona, que potser després de 96 anys s'ho mereixia. Ah, per cert, també, bona notícia. És dia entre setmana, són les 3, i arrenca la caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció i guió d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, també el guió i producció d'aquest programa, Maria José Mendoza i Mercè Mondelo a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La caravana, amb Joan Trias.
Doncs va, un minut i mig que passa de les 3 de la tarda. Arrenquem aquest programa. Andreu González, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Com estem, Joan?
Núria Ros, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
A punt, com dèiem, de començar amb els continguts d'aquest programa durant més de 3 hores, no va dir, durant menys de 3 hores. Mira, 3 hores menys gairebé 2 minuts. Què és el que tindrem durant la caravana d'avui?
Doncs arrenquem una setmana més la nostra caravana i ho fem amb més ganes de música que mai. Atenció, perquè avui, a partir de les 4, la gran protagonista serà aquesta veu.
Mira que ens ha agafat per ballar aquí la caravana, eh?
Sí. Ella és, per qui no la conegui, Julieta Gracián, una jove cantant barcelonina que fa pocs dies ha tret Ni llum ni lluna. Un miniàlbum de 8 cançons que combina l'electrònica, el reggaeton i el pop i que rendeix homenatge al vespre, la que diu que és la seva part preferida del dia. I de la música a l'humor, perquè a 4:45 tenim cita amb Francesc Marginet la seva cultura més peculiar, no podríem dir. Avui us aviso, serà ell qui agafi el volant de la caravana per portar-nos fins a Tarragona, val? Per parlar de les famoses festes de Santa Tecla, però clar, la cosa està en saber si podrem arribar. A veure si arribem, ho veurem, eh?
Sense punxar.
I el viatge no acabarà aquí, eh? Si és que ho tenim tot, a les 5, hora d'assistir a una nova classe de filosofia millennial amb Leo Espluga, que avui ja us avanço, relacionarà la lectura amb la seva filòsofa preferida, Maria Zambrano. Uns minuts on també pujarem ben fort el volum de la caravana per endinsar-nos a l'òpera del gran Rossini, al Barber de Sevilla.
Doncs tot això és el que tindrem a la caravana d'avui. Gràcies, Núria. Fins ara. I obrim amb aquesta sintonia peculiar, no podia ser una altra, les cosetes de l'Andreu.
Has vist el guió? He posat secció sense nom, les cosetes de l'Andreu.
Està bé, està bé. Comencem a millorar.
Ho accepto, ho estic començant a acceptar.
Hem estalquejat avui, ja?
Sí, la veritat és que els dilluns és bastant fàcil.
Sí?
Llavors, avui, com no, he triat a la Julieta.
Què vas de dir, que els dilluns són fàcils?
Sí.
Saps que enmig de Catalunya t'està maleint ara mateix.
Sí, però tenim un programa bastant guai, he de dir, els dilluns.
No, bastant,
sí,
bastant no.
Es fa molt lleuger, llavors.
Sí?
Sí. Crec també que el pitjor dia de la setmana per mi ara és el dimarts, eh?
Sí?
Mira què et dic.
Coincideixes amb Pol Marçà, eh? Només et dic això.
Vaja.
Carai, doncs, Andreu.
Vosaltres no?
Sí, a mi tampoc.
És que cada dia és magnífic aquí amb vosaltres.
Oi.
Que maca.
Va, anem a estalquejar la matèria.
A veure, va, per començar he de dir que mirant el seu Instagram, en molts moments sembla que miris el de l'Abat Guial.
Per què?
Pel tipus de fotos.
Vale?
No acusi ni molt menys de copiar, eh? Entenem-nos. Només que té algunes fotos que diries aquesta podria ser perfectament l'Abat Guial. Però no, és ella, és la Julieta. Llavors, molt bé, Julieta.
L'han comparat alguna vegada, eh?
Sí.
Sí,
li preguntarem.
I també amb la Rosalia.
Li preguntarem tot això.
D'altres, també, com per exemple del 2017, són fotos típiques d'una noia adolescent de quart d'ESO.
Oh.
Però, clar, a veure, és que és una noia jove, llavors s'entén.
Sí, de forma tendra.
però és aquelles típiques fotos doncs, que es fan amb les amigues al mirall, sabeu?
Clar, ah, sí.
Són les típiques fotos d'adolescent.
Mira les elles dos, clar, sí.
Home, és que és clau per una generació, penso. Tothom sortia allà amb els morros fent xulos, yeah. Mirant d'un costat a l'altre.
Per una generació quan existia Instagram, vols dir?
Clar, Instagram, bueno, clar. I abans, tu, no, 20, no. Aquestes coses.
No hi havia Instagram.
Però va, una altra cosa, perquè pel que sembla és una gran amant del vi negre.
Molt bé.
He de dir que no és del meu equip, perquè jo sóc de vi blanc, però sí que és del meu equip en un altre aspecte, que és li encanta anar de festivals.
Home.
L'únic que t'he de dir que ha anat a un festival que jo no hi hagués anat, que és el Biorritme, però bé.
Home, el Biorritme.
Jo he anat al Biorritme.
Que està molt bé, el Biorritme.
Està molt bé, el Biorritme.
Doncs no sóc del vostre equip.
Oi, oi.
Però va, si anem pujant cap al dia d'avui, es veu un clar canvi de portar Serrell el 2020 a uns cabells increïblement llargs, rossos.
Sí que és rossa, és molt rossa.
Sí. I llavors també ho veiem en els seus outfits, que... Outfits, perdó. Que com ja sabeu, doncs... té pinta Bat Gyal i Rosalía.
Tenim veredicte per això o no?
Sí, veredicte final. No hi ha cap mena de contingut que trauria. Se la veu ella, natural, i... Ho dic fluixet. Soc fan, soc fan.
Sí?
Llavors no li puc dir res.
Ho dic fluixet per la
ràdio. No tindràs oportunitat de dir-li.
Així que, caso cerrado.
Anem al teu... Anem al teu toc, va.
A veure, el meu toc d'avui són els cabells.
Què vols dir amb els cabells?
O sigui, tinc molts tocs amb els cabells.
Sí?
Només en diré un avui, val? Quan em poso molt nerviós,
sí?
Em faig rastes.
Què vol dir que et fas rastes?
Com?
És a dir, començo a agafar el cabell i el començo a enrotllar, 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 fins al punt que de vegades em faig fins i tot mal i em trec una mata de pèl.
Andreu, et quedaràs calb.
Sí.
No has vist les meves entrades, ja.
Però, home, tampoc.
Mira, ja que són els cabells, et diré un toc meu amb els cabells.
A veure.
Excepte el perruquer, no me'ls toca...
Ningú.
Ai, doncs sí, hi ha molta gent, a mi també.
Em relaxa moltíssim.
Sí?
Sí, moltíssim. A mi també m'agrada que em toquin el cabell. Bueno, en
fi. Però tocar-lo també, eh? És a dir, jo a mi m'encanta quan, jo què sé...
Quan no hi ha rastes, vols dir.
Exacte, quan no hi ha rastes, eh? Però els cabells llargs, sobretot. M'encanta agafar-los i exprimir-los, com...
Doncs cada matí, mentre treballis, em
puc
tocar el cabell.
Ara.
No. És que el punt és que ella m'ho demana. La gent m'ho demana, llavors m'agrada. Però la gent que m'ho demana, no.
A part dels cabells, va, que et fa feliç.
A veure, doncs aquest cap de setmana hi he donat moltes voltes. I sabeu què és el que em fa feliç de debò?
Què?
Aquesta temperatura de Barcelona. És a dir, és que de veritat...
Que content, ell.
Com?
No, m'encanta. O sigui, des de fa 4 dies feia una calor... increïble.
Jo sóc dels que considero que avui fa calor, eh?
No.
Menys, és més suportable.
Em fa menys, clar. Per això dic, em fa feliç el tenir aquesta temperatura tan estable, que no t'enganxes,
que
és enganxifosa, no sues, no t'has de dutxar 3 vegades al dia.
Ja.
Sabeu? Llavors...
Va, anem a què ho dies.
A veure, ho diu la gent que fa servir els termes bro, hermano i germà. És a dir...
És veritat.
No. És que, a més, si no em coneixes, no em diguis bro, ni hermano, ni germà. És que ho odio moltíssim.
Sí, apoyo la emoción, també, eh?
Vale.
Sí, sí.
Molt bé, bro.
Res més a dir sobre aquest tipus de gent. Bon propòsit.
A veure.
Espera. Teníem un bon propòsit fins avui.
Ah, és veritat.
Exacte.
No queixar-te més d'una vegada al dia.
I no ho estic fent, crec.
Avui no s'ha queixat, eh?
No?
Andreu, no. Està una mica canviat. T'he de dir que avui t'he vist canviat.
Va, doncs propòsit aconseguit.
Això serà perquè avui no he dormit gaire. Però bé, ho deixem passar.
Propòsit aconseguit.
El propòsit que vaig a dir ara...
Sí.
Val. Forma part d'aquesta explicació que acabo de donar, que no he dormit avui.
Vale.
I és no enganxar-me a sèries o pel·lícules a altes hores de la matinada.
Matinada,
perquè,
eh?
Perquè si no,
estem
després...
parlant de matinada, ja.
Sí.
Exacte, és que avui, per exemple, m'he polit una sèrie sencera.
Home.
De 8 capítols.
Home, això...
Ets d'aquells que no pots deixar-ho, eh?
No puc deixar. I ni que estigui cansat, és que em quedaré despert per veure-la.
Demà vindràs feliç, content i dormit com un gínjol?
Crec que sí, perquè no tinc cap sèrie. N'he de començar alguna. Ui, clar, aquí hi ha problema,
Ui, problema, ja ho veuràs.
Però a veure, va.
Veurem si l'Andreu... fa evident el propòsit el dia de demà, us ho explicarem. Canviem de secció, gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda. Hora d'obrir aquesta cara B per saber les notícies que no entren en un informatiu normal. Núria, què ens portes avui?
A veure, doncs avui en aquesta cara B de l'actualitat us començo parlant del futbolista japonès Soya Nakajima. No sé si el coneixeu o n'heu sentit a parlar.
No
passa res, perquè jo, o sigui, abans de llegir la notícia tampoc el coneixia. Però clar, avui cal parlar-hi molt d'ell, perquè aquest futbolista japonès a hores d'ara té el rècord del debut més curt de la història del futbol.
Ai, pobre.
Val?
Què li ha passat a l'home?
Ser notícia per això té tela, però bueno. És molt complicat estrenar-se de pitjor manera, jo us explico. Vale? El futbolista hi va debutar amb el seu nou equip, que es diu l'Antalyaspor, que és un club de futbol turc, i va ser expulsat 20 segons, després de sortir al camp.
Home, pobre. Home.
Quina gran
això em recorda un jugador del Barça, si no erro, hi ha un dels grans aficionats al món de l'esport d'aquesta casa, que m'ho solucionarà algun dia, que es diu Rafa Sanahuja. Però, si no erro, Romerito, un senyor que li deien Romerito, va jugar, o Romerito, no me'n recordo com es deia, va jugar un partit amb el Barça.
Ui.
De lo bo que era. Parlem dels anys de... Tampoc hi havia Instagram,
per fer-nos una idea. Les coses del Joan.
Sí. Ai, pobre. Però explica què li ha passat al jugador japonès Soya Nakajima.
Sí, una mica complicat. El jugador va trepitjar la gespa al minut 58 del partit, val? Fins aquí, tot correcte, devia estar emocionat, content per debutar amb el seu nou equip. Però, clar, pocs segons després, 20, concretament, com us acabo de dir, va realitzar una entrada massa agressiva mentre intentava prendre la pilota a un defensa rival. Una situació que va provocar la seva expulsió immediata i que l'ha convertit la gran tendència de les xarxes socials avui, i no precisament doncs, per haver fet un partidàs.
Si és que se li podria dir tranquil·lament que aquest jugador és una soia. Volia dir toia. Feia el joc de paraules amb toia. Andreu, que se t'ha d'explicar tot,
Sí. Una miqueta.
Chascarrillo!
El que cal dir, també, que és una miqueta trist, pobret, que, clar, tenia tota la seva família veient el seu debut.
Ai, pobre,
que m'ho diguis. Malgrat que en un inici l'àrbitre sí que li va ensenyar targeta groga, el va cridar a revisar una possible targeta vermella, i, clar, després de mirar les imatges en reiterades ocasions, doncs, finalment el col·legiat va decidir substituir la groga per la vermella. D'aquesta manera, gran debut.
Ai,
en fi. Més cosetes. Avui segueixo amb esport. No sé què em passa. Mira, m'he esportiu.
No, bé.
En aquesta cara B també té espai per parlar del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ¿vale? I és que s'ha de vigilar molt i molt amb els tuits que fem. És veritat, s'ha de vigilar molt. Sí. No és una novetat ni és un gran descobriment. Els tuits des de fa anys, volia dir, des de sempre que han estat una arma perillosa i sobretot per les figures públiques. I Pedro Sánchez no se n'escapa, perquè amb la victòria de la selecció espanyola de bàsquet, a l'Eurobàsquet, que estem d'enhorabona,
Molt bon partit. Felicitats a tot l'equip de la selecció espanyola de futbol.
Doncs què passa? Que ha sortit a la llum un tuit... Sí, de bàsquet.
Així m'encanta l'esport.
En fi, us explico que amb la victòria d'ahir de la selecció espanyola de bàsquet ha sortit a la llum un tuit que el president va fer el 20 d'agost del 2011, és a dir, 11 anys enrere, sobre l'actual seleccionador espanyol que es diu Sergi Scariolo.
Sí.
No sé si ho he pronunciat bé.
Sí.
En el tuit Pedro Sánchez, que aleshores només era diputat del Congrés, el que feia era opinar sobre el seleccionador, val? Concretament deia: "No sóc fan de Scariolo i és aquí on crec que fallem, en l'entrenador."
Patapam.
Poca vista, no, per part del president. En fi, un tuit, un missatge que a hores d'ara compta amb més de 3.700 retuits, més de 2.300 m'agrades, a més de milers de comentaris que ara se'n riuen, no?, o critiquen la publicació, perquè, clar, 11 anys després, en aquesta ocasió, el president espanyol sí que ha tornat a fer un tuit, però en aquest cas felicitant els campions i, òbviament, el seu seleccionador. Coses que passen,
Almenys ho ha fet com jo, que felicito també a la selecció espanyola de futbol. Per què no, també, Felicitats a la selecció espanyola de futbol.
Puc dir una cosa? Jo m'imagino un Andreu buscant en el Twitter del president,
quejant, no?
Fins a arribar 11 anys enrere,
Fixa't.
Vull dir, això és dedicació.
Déu-n'hi-do tirar 11 anys enrere.
De vegades passa.
Cosetes.
Va, anem a la notícia musical.
Sí, avui acabem amb música, de fet, com sempre, i avui toca parlar d'un dels més grans. Avui toca parlar de Robbie Williams. I és que avui celebra 25 anys de música i èxits. El cantant anglès, que va començar la seva carrera musical amb el grup Take That, ha aconseguit posicionar-se com un dels artistes amb més èxit del món, arribant a vendre fins a 70 milions d'àlbums i convertint-se, doncs, en tota una icona del panorama musical internacional per temes tan mítics com aquest Angels. I'm loving angels instead.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana. Una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Gairebé 2 minuts que passen d'un quart de 4 de la tarda i avui, com sempre, com que deia avui, com si fos un dia
especial,
especial i estrany. Nina
és
Agustí.
Especial.
És especial. És especial perquè avui... Ara en parlem. Ara en parlem de tot plegat.
Val.
Perquè avui ha sortit al... Parca, eh? Avui ha sortit al carrer a preguntar què, Nina?
Avui he preguntat per què t'has vestit així aquest matí.
Toma ja.
Sí, directe. Va, deixa'm que t'expliqui per què he preguntat això.
Digues.
Val. Tu recordes que aquest matí hem esmorzat junts un entrepanet així ple de farina, de fuet... Els dos, igual. Tu m'explicaves el cap de setmana que has sortit de casa amb màniga curta i has hagut de tornar a agafar la caçadora.
Sí.
Val, jo només pensava que tenia molta son, val? T'haig de ser sincera. Doncs m'has dit, avui és el funeral de la reina, no?
Sí.
I jo he dit...
Fet estat fa molt poques hores, em sembla que encara està anant cap a Windsor, si no m'equivoco, on serà enterrada d'aquí, res, pocs minuts.
Exacte. Llavors, el meu cap ha anat molt més enllà de la taula del nostre bar, sí. Ha començat a volar, a pensar... Ostres, aquest matí jo m'he vestit tota de negre, tota vol dir tota.
Luto oficial, eh?
I m'he dit, Nina, sembla que vagis de funeral.
Veus?
No obstant això, he persistit en la meva decisió, eh? Vull dir... M'he sentit més còmode amb aquest color,
sí,
i llavors...
T'has vist al mirall i has dit, no, sí, vull tot de
negre.
De fet,
no miro gaire al mirall quan decideixo la roba. Vull dir, jo soc una persona així, eh? Llavors he dit, m'he sentit més còmode amb aquest color, per tant, és igual. Llavors dic, calla, i si li pregunto a la gent per què s'han vestit com s'han vestit? I ja tenia la pregunta del dia.
Va, com ho has vist tot plegat? Què ens portes?
Doncs que em sembla fàcil, o sigui, que sembla fàcil la pregunta, sí. Però realment té la seva trampa.
Sí, tant.
Llavors, moltes persones els ha agafat de tot. Picors, suors, un ull amunt, un altre avall, i alguns s'han quedat fins i tot pensant com els ordinadors de principis de segle, i d'altres, bueno, bàsicament, directament riuen i no saben dir-te el per què. Tu, Joan, per què t'has vestit així avui? Perquè en Joan, perquè no el veieu, però va de vermell.
Avui vaig de vermell, amb una samarreta de la Notella Taranta, que és una festa italiana que ha estat aquest estiu. Toma, Falca.
Sí.
Per què? M'agraden les samarretes vermelles.
Sí?
Sí, amb texans.
Però et criden l'atenció o tens una connexió especial amb el color vermell?
M'agraden, ja està.
Val.
Sí. A mi m'agrada el color blau, concretament el blau Radio Estel, fixa't.
Oh. Que dedicat, eh?
Ves que havia de dir, també.
Ai, quina publicitat. Va, Joan, que ben segur que tothom està esperant el que us porto avui.
Sí,
la gent creu... Jo he preguntat. La gent creu que la roba que ha triat va lligada al seu estat d'ànim? Ah. Per què la gent s'ha vestit com s'ha vestit avui?
Pienso en cómo me siento más cómodo, cómo me siento más yo y cómo me sienta más... más libre, porque cuando te pones como una ropa que hace pensar a la gente que eres diferente o cosas así, pues no está tan bien, ¿no? Como que siempre es mejor ir a tu estilo, a tu forma de ser, a lo que te gusta.
Doncs a mi sí que m'influeix. Jo obro la finestra, miro el temps que fa, com em sento, i em poso una cosa o una altra. I dius que et sents més guapo i et poses més, no sé, una mica més sexy. I a dies que dius, avui estic, doncs em poso més discret. A mi m'influeix moltíssim.
Sí, a veure, és evident que quan triem la roba, els colors, influeix molt l'estat d'ànim, no? Jo, bàsicament, trio una mica pel clima, pel temps que fa avui, si veig que plourà, si no plourà, si farà més calor, si en farà menys, i a partir d'aquí trio. Bé, en el meu cas, tampoc és que m'influeixi molt, però crec que en algunes persones sí que els deu influir, l'estat d'ànim amb la roba.
A veces veo lo primero que pillo en el armario, me lo pongo, y ya por pura comodidad, a veces, dependiendo del día, me arreglo más pues porque me quiero ver más guapa o yo qué sé, o a veces no, porque me da pereza pintarme o cualquier cosa, no sé.
He estat bastant pendent del temps per saber si m'havia de posar més pantaló llarg o què faria, i després també he anat a lo pràctic i comoditat, i res, també una mica mirar allà on treballo, no desentonar massa amb la tònica de lo que estem acostumats.
Sí que és cert, Nina, que a vegades et veus més sexy i dius, escolta'm, saps què? Anem a lluir.
Vinga, doncs,
no?
Clar, sí. No sé si us heu fixat en aquesta última. És la descripció de la practicitat, eh? Tres punts claus. Temps, comoditat i la feina. I, ostres, realment hi ha un debat, amb la roba i la feina, però home, serà meló per un altre dia. T'ho dic,
clàssic.
Eh?
Mira, jo a mi no m'agrada gaire. És una manieta, eh? Veuràs. Ja ho dic ara. Jo tampoc tinc poder de decisió. La gent que va treballar en pantalons curts.
Jo vaig començar a venir a treballar en pantalons curts.
No sóc especialment fan.
Ja. Hi ha un debat amb aquí. Vull dir, hi ha molta gent a Twitter, fins i tot ho vaig veure l'altre dia, eh?
Dit sigui de pas, el director d'aquesta casa em perdoni, també t'ho dic.
clar. Val, bueno, deixa'm estar el context i... Avui m'han quedat dues coses molt clares, Joan. Una és el temps,
sí,
i la comoditat, val? Les dues són claus
mi
per
comoditat,
saber...
bàsica, eh?
Sí. Diu, el temps, el clima, és clau per escollir l'outfit of the day, que diuen el modelet del dia,
sí,
en català. Val? Un mecanisme molt intern dins de tots nosaltres. Mirem el temps per la finestra o li preguntem a la Siri o a l'Alexa,
sí,
¿qué tiempo hará hoy? Un clàssic, no?
Què ens respondria, Siri, a això?
Avui la Siri a mi m'ha respost... Bueno, és que clar, jo la tinc en home, perquè em fa molta ràbia que estigui
tira,
en
tira.
Dona. És igual,
espera, jo t'ho pregunto i tu fas de Siri.
Val.
Ha de ser en castellà, no?
Sí, clar, perquè en català...
Encara no.
Estan treballant-hi.
Siri, ¿qué tiempo hará hoy?
Hoy, en Barcelona, 21 grados de mínima y 24 de máxima.
Bueno, aquestes coses.
Con nubes
en el mediodía y no sé què més deia.
Va, parlaves també de la comoditat, però...
Sí, la comoditat. La comoditat entesa des de dos punts de vista diferents, eh? El primer és la comoditat de la roba i el segon és la comoditat de la gent.
Sí.
Espera't, eh? Ara t'ho explico, Joan. No siguis ànsies, eh? Sisplau, per favor, no te'n posis nerviós.
Estic nerviosíssim.
Clar, és que vas de vermell, estàs
sí,
aquí.
Veus?
La comoditat de la roba. Va, un xandall és molt més còmode que no pas un texà, sí o no?
Sí.
Doncs això queda entès. I la comoditat de la gent, què vol dir? El grau de sacrifici que apliquem sobre l'elecció del modelet del dia. Us poso un exemple.
Sisplau.
Quan era al carrer, m'he trobat amb Marc i la Sílvia, dos amics de facultat que es trobaven per anar a entrar a classe, val?
Sí.
Ell anava amb una dessuadora de colors vius.
O al bar. Eren universitaris, no?
No, entraven a la facultat, entraven que els
entraven a la facultat, però al bar.
Sí. Ell anava amb dessuadora de colors vius i frescos i ella anava amb un vestit vermell amb flors.
Veus el vermell? Es porta el vermell.
Veuràs. Ells són el clar exemple d'aquest punt. Escoltem-los.
Jo he agafat literalment el primer que he pillat. O sigui, ho tenia sobre la cadira i doncs, això ja està. I la sudadera perquè feia fred.
A mi, no sé, m'agraden els vestits i ahir em vaig fer la motxilla i tot i... I ja ho tenia pensat, que portaria el vestit, i no sé, em venia de gust.
Per tant, tu penses el que et posaràs?
Sí, normalment la nit abans, perquè com abans vaig al gimnàs ja m'agafo la roba i tot.
Un que pensa i un que no.
Clar, un que ell és més mandrós, sí, el seu grau de comoditat el porta a agafar i cito, el que tenia sobre la cadira,
sí.
I en canvi la seva amiga, la Sílvia, ja sabia el que es posaria des del dia anterior. Eh? Alerta.
Déu-n'hi-do.
Va, i abans d'acabar i donar pas a l'experta que ens acompanya avui, vull que escoltem un últim tall de veu, va. Que aquest és de la Fina, una dona que me l'he trobat amb el cabell blau i que sí. Vestia totalment de verd avui.
Ep.
En veure-la he pensat, quin estil, tu. Segur sí. Que m'explica moltes coses. I m'ha dit això.
Me vesteixo de matí i normalment me poso la mateixa roba un parell de dies, després va a la lavadora i l'altre dia me'n poso una altra. Fins al moment que rento la roba, doncs, no? No tinc un dia, ara avui me poso això, demà em poso una altra cosa, passat demà me'n poso un altre modelet, vull dir, me poso avui, porto això i demà m'ho torno a posar si no està suat. I passat demà, doncs, roba neta.
Escolta.
Què?
Molt fan.
Sí?
Però molt.
De la Fina.
De la Fina i de tota aquella gent que parla en català i els electrodomèsticos... Ho diuen en castellà. T'has fixat o no? Hi ha molta gent que ho fa, això.
Això és un altre meló.
Ho posaré a la lavadora.
Moltes preguntes del dia,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Jo no m'esperava, sincerament, de la Fina. És de les persones que més m'ha sorprès. Es deixa portar per la reutilització del conjunt. Fina, gràcies a tu, hi ha més aigua a aquest món. A mi m'ha fet reflexionar. T'ho dic en sèrio, m'ha fet reflexionar, perquè cada dia llenço la roba a rentar.
És veritat.
No aprofito res, o gairebé res, només els pantalons i les sabates com a molt. Gràcies, Fina. Ara sí, ja podem donar pas a la persona, a la nostra experta d'avui, Núria Casanovas, psicòloga experta en cromoteràpia i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Bona tarda, Núria, i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bona tarda, un plaer.
Per què triem un modelet i no un altre cada matí?
Bé, com molt bé diuen els testimonis, no? Hi ha diversos factors, no? La comoditat, el part pràctic, el que tenim a l'armari, no? El que tenim net, però sí que des de la psicologia també observem que a nivell inconscient hi ha un factor que juga i molt, són els colors que provoquen canvis a nivell d'estat de cerebral.
Uh-huh.
Llavors vol dir que de vegades elegim un color, una roba, perquè allò ens proporciona més serenitat a nosaltres mateixos, més seguretat, més força, o sabem que amb allò transmetrem aquesta sensació, aquesta energia als altres.
Perquè, Núria, què tal? Bona tarda. Ho podem fer, tot això, sense ser-ne conscients del tot? És a dir, jo he agafat la primera samarreta que tenia i que m'agradava, això sí, que m'agradés, em deia, Nina, és que és vermella, és molt enèrgica,
molt
el
potent.
Vermell, no? Molt potent. Però, clar, no ho he fet pel meu estat d'ànim, ho he fet perquè m'agradava la samarreta. Pot ser que ho faci d'una forma inconscient?
Totalment. Per exemple, el que hem de tenir present és si és un factor que et condiciona un dia o diversos dies. Si tu ja tens aquesta tendència de que t'agrada el vermell, vestir de vermell, això parla normalment d'una persona apassionada. T'agrada ser apassionat i transmetre això als altres. I
veus que bé.
Hem d'anar a verificar-ho, no? Si, hauries de tu corroborar si ets així o no.
Sí, m'agrada, sí. Ser apassionat al món de la ràdio m'agrada molt. Per exemple, a la Nina que va de negre, però totalment de negre, eh? L'hauries de veure, va de dol avui. Què li podríem dir si va de negre?
En el negre podem veure dos factors. Un és elegància, que tenim associat com un color elegant, i l'altre, que per això va molt associat al dol, és el desconeixement, és el no saber. No? Quan una persona entra en un dol és no sé què passarà ara, no sé com serà la vida sense la reina, no? Aquesta, a vegades, angoixa interna sí, també es transmet amb el negre. Per això, molts adolescents passen per fases on es vesteixen només negres perquè s'estan autobuscant, no? És aquesta com integració. I també hi ha aquesta elegància que volen projectar, no? Volen una mica afirmar-se davant dels altres, i això ens passa a tots a diferents èpoques o diferents edats.
Mira, precisament, Núria, ara que em feies menció de tot el que ha passat amb la reina, avui n'era el funeral a Gran Bretanya, ho ha seguit mig món només per la televisió, i hem pogut veure en aquesta abadia Westminster, a la seva capella de Sant Jordi, tota aquesta gent, totes aquestes autoritats vestides de negre. Podem dir que dins de la capella hi havia molta incertesa?
Clar, totalment, no? Perquè sí que només és una pèrdua simbòlica, excepte les persones que conviguen amb la reina, però com tota pèrdua simbòlica ens porta a vegades, no?, a reflexionar, doncs, a la pròpia mort, a les coses efímeres de la vida, no?, i tot això ens qüestiona, i per tant és un bon moment de reflexió, i quan ens estem d'aquesta manera sí que és com un protocol, no?, a nivell una mica cultural, però també, no?, correspon una mica a un estat d'ànim que ens pot atravessar en aquests moments, no?, socials, no?, diguem-ne, tan importants.
I una pregunta, Núria. Ara parlàvem d'això, no?, doncs del fet de triar el color. Però si jo tinc un dia dolent, per exemple, i vull millorar aquest estat d'ànim, podria triar un altre color i aquest color m'ajudaria a tirar més endavant?
Sí, això és una cosa que a vegades es treballa. Per exemple, jo treballo tant amb el tema cromoteràpia directa com a vegades amb tècniques de visualització, on que tanquem els ulls i ens intentem visualitzar un color encara que no ens vingui al cap, o amb els dibuixos, no? Que a vegades pintem d'un color, però a vegades, si fem mandales, podem obligar-nos a pintar en diversos colors per trobar un estat d'equilibri. Per tant, sí, el que volem ja vigilar és quin color, no? Perquè quan estem així aquests dies mig-mig o malament... Sí. Clar, si diem, vull estar apassionat i visualitzem el vermell, hem de tenir cura, perquè el vermell ens pot tirar la ràbia, també, no? O pot propiciar la ràbia, per exemple. Clar, una persona que dona una conferència en vermell pot brillar, perquè pot apassionar el públic, però si diu alguna cosa que no va, el públic es pot enfadar.
Clar.
I els colors que menys tenen aquesta com vessant negativa serien en aquest sentit el blau i el verd. Si mai tenim un mal dia... El blau i el verd són colors de força positius que donen calma, que donen seguretat i claredat mental.
Ostres.
I en aquest sentit no ens portaran a vegades aquests extrems que a vegades poden emergir quan estem malament, no?
Clar. I en què consisteix, doncs, aquesta cromoteràpia?
Es tracta de molts estudis recopilats durant molts anys, no?
Sí.
Que diuen que el tema d'observar un color, estar projectat davant d'un color diversa estona, això el que fa és transmetre unes ones cerebrals al nostre cervell que modifiquen el nostre estat, en part, clar. Vull dir, no ens trobem completament d'un estat de tristesa si estem realment en una situació de dol, però calmen aquesta situació de dol proporcionant més benestar. Llavors hi ha colors, sobretot els freds, que calmen, i els colors calents que activen, no? Llavors també aquí anem a regular una mica... Si estem molt apàtics, hem d'anar a buscar colors calents, el groc, el taronja, el vermell, i en canvi, si estem massa excitats, massa nerviosos, al contrari, hem de cantar cap als colors freds, perquè això ralenteix les nostres ones cerebrals i ens propicia un estat de més de benestar.
Núria Casanovas, psicòloga experta en cromoteràpia i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda a la caravana i per resoldre'ns la pregunta del dia. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Minut i mig que ha passat de 3:45 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat, però no us perdeu la tornada, perquè a la caravana parlarem de màgia i de Michael Jackson. No us ho perdeu. Gràcies, Nina. Fins ara.
Adéu, fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Minuts que passen de 3:45 de la tarda, i un dia com avui, ja sabeu que els dilluns us volem portar aquesta efemèride, aquest tal dia com avui. Doncs bé, un dia com avui de l'any 92, totes les portades dels diaris, totes les notícies parlaven d'això. Michael Jackson, el rei del pop, actuava a Barcelona per última vegada. El 18 de setembre del mateix any del 92, la ciutat vivia un dels seus anys més importants, l'any dels Jocs Olímpics, i avui, 30 anys i un dia més tard, recuperem aquella nit 35.000 persones reunides a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer concert de tot l'estat de la Dangerous World Tour. El que no s'esperava aquell públic era que aquella seria l'última nit en què Michael Jackson actuaria en terres catalanes. Michael Jackson, de fet, no només va ser un dels cantants de més èxit a la història, sinó que va revolucionar el ball amb el seu famós moonwalk. Va començar la seva carrera amb tan sols 6 anys com a membre dels Jackson 5, un grup integrat per ells i els seus 4 germans grans, i als 20 anys va fer el salt a la seva carrera en solitari. Des de llavors, la seva popularitat va anar creixent fins a arribar a ser un dels més grans, precisament conegut com el rei del pop. Aquí a Catalunya tenim, però, un gran col·leccionador de peces molt properes al cantant. Ell és el Maglari, segur que molts de vosaltres ja el coneixeu, però per aquells qui no, el Maglari és il·lusionista des de fa 30 anys, ha col·laborat en programes de ràdio i de televisió i ara mateix està ben enfeinat amb els seus espectacles 25 il·lusions i una nit amb el Maglari. No només això, sinó que el Maglari ha creat una experiència totalment immersiva dins d'una casa del segle XVI a Castellserà, l'anomenada Casa dels Àngels. Maglari, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, com esteu?
Explica'ns una miqueta això de la Casa dels Àngels, ben bé què és i què hi podem trobar.
La Casa dels Àngels és una casa molt antiga que hi ha a Castellserà, uh-huh. i que és del segle XVI. Llavors jo, quan me la van oferir, doncs de seguida se'm va ocórrer doncs, muntar-hi algun xiringuito aquí. I llavors, com que m'agraden molt les coses antigues, m'ha agradat molt mantenir la història de la casa i l'hem fet com una casa experiència, una casa en la que la gent entra, la poden visitar tota i passen coses, perquè no deixa de ser casa meva, perquè jo hi visc, i posen a la casa d'un mag, doncs poden passar moltes coses. No és un escape room, perquè no t'has d'escapar, però sí que és una visita experiència on visites tota la casa i, a més, hi ha llegendes a la casa, com diu que el Sant Grial va passar una nit en aquesta casa, wow. o la llegenda que explica que una minyona de la casa, que es deia Francina Redorta, el 1616 la van penjar per bruixa. Vull dir, totes les històries de la casa les hem mantingut i la gent doncs, les viuen en primera persona. I, a més, tenim un bar on fem sopars, tenim un teatret on fem espectacles de màgia i tenim una sala on hi ha tota la meva col·lecció de coses del Michael Jackson.
Això t'anava a dir, eh? Que sabem que hi ha una petita sorpresa al final de la visita, que és aquesta exposició Wonderland. Què hi podem trobar aquí?
Doncs mira, són vora 300 peces que he anat col·leccionant tota la vida i són objectes doncs, personals de la vida de Michael Jackson, des de roba que ell havia portat, ulleres de sol, sabates, jaquetes, barrets, etc. Objectes de casa seva, mobles, obres d'art i fotos firmades, discs d'or, hi ha una miqueta de tot. És una exposició molt eclèctica, de manera que algú que potser no t'agrada molt el Michael Jackson la disfrutes igual perquè veus coses que eren d'ell, objectes personals que són molt xulos de veure.
Avui, precisament, que parlem d'ell per aquesta efemèride del 1992, aquell 18 de setembre, que tocava l'estadi olímpic, deixa'm preguntar-te quin objecte de Michael Jackson és el que més t'ha costat d'aconseguir.
Home, mira, el que més m'ha costat d'aconseguir, evidentment, pel preu, va ser el guant de Swarovskis. Ell sempre anava amb un guant de Swarovskis quan se l'encontrava al Billie Jean i en surten molts pocs a la venda, perquè, evidentment, n'hi ha pocs. I ara farà uns 15 anys que em vaig aconseguir un i aquesta és la peça que és la més potent de totes.
Tot plegat que ho podeu veure, ja ho dic, al final de la Casa dels Àngels, perquè val molt la pena tota la casa, aquestes sales amb misteris, amb encants, la seva decoració, totes les explicacions que hi ha sobre la casa. De seguida seguim parlant d'aquesta Casa dels Àngels abans, però deixa'm preguntar-te si tu vas ser-hi al concert de Michael Jackson.
Sí que hi vaig ser. Jo que dia hi era, jo tenia 18 anys i, bueno, no només hi vaig ser, sinó que abans del concert, jo ja era friqui, me'n vaig anar cap allà. Hi vaig anar, no sé si el concert era un cap de setmana, jo hi vaig anar ja el dilluns, perquè volia veure com muntaven tot l'escenari i tot. I estava, no es podia entrar, evidentment, però jo, bueno, vaig fer-me molt amic d'un segurat, em va donar un passe, i vaig poder entrar i vaig estar a l'estadi olímpic mentre muntaven tot l'escenari, tot l'equip de so, i totes les escenografies i tot.
Va ser precisament aquell concert el que et va marcar per tota la teva vida sent tan fan de Michael Jackson o no?
Sí, bueno, jo ja l'havia vist el 88 a Barcelona també, quan va venir al camp del Barça, però diguem-ne que aquell va ser el primer i em va enganxar una mica de sorpresa. Jo era molt nen també, en canvi el que he gaudit més potser sí que va ser aquell de Barcelona.
Ara sí, seguim parlant de la Casa dels Àngels que es troba a Castellserà, perquè em sembla que estàs preparant alguna coseta especial per Halloween, que per cert podrem veure del 13 d'octubre al 13 de novembre.
Sí. O sigui, la casa té les seves visites normals, però, clar, no deixa de ser una casa antiga on hi ha algunes parts de la casa que són molt misterioses. I la gent sempre em pregunta, però fa por la casa? No fa por, però sí que hi ha parts així més tètriques. Llavors, clar, veient el potencial que té la casa, doncs el que fem és una experiència suplementària, que és que a les nits la gent poden veure la casa, però si la veuen, la venen a veure la nit i durant aquests dies, doncs serà, la casa estarà més ambientada com un túnel del terror, el rotllo Halloween, on ja potenciem molt més tot el que són els sustos i les coses aquestes de por.
Ara ens deies, la casa és plena de misteris, que misteris no sempre vol dir por, per tant, entenc que les visites, tret de Halloween, que no ho sé, però les visites poden ser tranquil·lament familiars, eh? És un entorn familiar.
Sí, de fet aquí això està obert a tots els públics, i venen famílies, i tothom, sí que potser els nens petits alguna part, doncs en la més fosca, doncs no els agrada tant, però diguem-ne que no, durant l'any no està oberta per anar espantant a la gent, saps? Al contrari, és perquè la gent, doncs això, gaudeixin d'una casa antiga. Nosaltres l'hem decorat molt, l'hem sobrecarregat molt, però perquè hi ha molts detalls i si vens amb ganes de fixar-te en els detalls, doncs aquí t'hi pots tirar tot un dia.
Obligat a preguntar-t'ho, on podem comprar aquestes entrades per visitar Castellserà i aquesta casa del segle XVI?
Doncs mira, doncs tenim una pàgina web, és la casadelsangels.com, i allà es poden trobar, poden buscar el dia que vulguin i aquí els esperem.
La casadelsangels.com, de veritat no us ho perdeu perquè val molt la pena aquesta experiència misteriosa i aquest final amb sorpresa amb l'exposició de Wonderland amb tot d'objectes de Michael Jackson. Maglari, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres a la caravana i ens veiem segur a la casa de Castellserà, a la casa dels Àngels. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada. Fins demà.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 2 minuts pràcticament i arribem a 3:15 de la tarda. Canviem de terç i parlem d'això. I és que avui, com sabran, més de mig món ha estat pendent del funeral d'estat de la fins ara reina del Regne Unit, Elisabet II, qui, recordem, també ha estat cap d'estat i cap de l'Església Anglicana. Just quan vam saber de la notícia del seu traspàs, en vam parlar amb el periodista i escriptor resident a Londres, Jimmy Barnes, per saber-ne més detalls dels propers dies, i ens vam emplaçar a tornar-ne a parlar per continuar aquella xerrada. Jimmy Barnes, molt bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal?
Jimmy, decíamos que más de medio mundo ha estado hoy pendiente del Reino Unido durante el funeral de su majestad la reina Elizabeth II, y es que en esto de preparar celebraciones y actos, Inglaterra tiene un máster ya, ¿eh?
Un máster, sí. Bueno, mira, como bien sabes, a mí es que hemos estado hablando ya en 2 o 3 programas vuestros, pero ya llevamos casi 12 días, ha sido un largo trayecto. Yo diría a nivel personal muy emocionante porque es una, como ya lo he comentado, una reina que para mí ya, yo tenía 4 meses cuando me trajeron a Inglaterra de España y en el año de su coronación y realmente toda mi vida hasta por ella, igual que un 9 de cada 10 personas en el Reino Unido. Así que hoy, estas horas que ahora estamos terminando con este gran trayecto, sobre todo muy emocionante, un protocolo increíble, como bien dices, es algo que lo dominan los británicos, y el hecho es que es sin precedentes, porque la reunión de jefes de Estado de todo el mundo, con la excepción, gracias a Dios, de Putin y del presidente de China, sí. Realmente ha representado a una capa global, ¿no? Y yo creo que esto demuestra un poco que esto es un pequeño país, pero que todavía sabe hacer las cosas bien, y sobre todo han tenido una reina que por lo menos más allá de estas fronteras, incluyendo en sus propias fronteras, la gente ha tenido un gran respeto hacia ella, pero como persona y como jefe de Estado.
Ahora, nos decías que para ti ha sido muy, muy emotivo, de hecho no, es innegable, ha sido un hecho muy histórico, y así lo hemos vivido muchos medios de comunicación, pero claro, han sido 10 días antes de su funeral, nos hablabas de este largo trayecto. No sé si para la sociedad inglesa, en su genérico, ¿ha sido muy emotivo o ha sido muy pesado?
Bueno, yo creo que es... mira, el problema, amigo, como bien sabemos, 11 días de este trayecto, yo diría sin lugar a duda, hubiese sido impensable en el territorio, digamos, del Pirineo hasta los estrechos de Gibraltar, para no hablar de países ni nacionalidades. Ni monárquicos ni republicanos. Pero el hecho es que como bien sabemos, la monarquía aquí, primeramente no hay un sentimiento republicano de peso. Incluso en Escocia, donde los nacionalistas quieren independizarse, tener su independencia de Inglaterra, del Reino Unido, también se mantienen en su mayoría monárquicos, así que hasta ellos dicen que quieren ser independientes, pero al mismo tiempo quieren mantener al monarca como su jefe de Estado. Difícil de comprender aquí en España, y yo creo que lo que hemos visto es el pueblo británico en su mayoría, porque las cámaras no mienten, ¿sabes? ¿Sabes? Hemos estado viendo colas y colas y colas de miles de personas, 13, 14 horas esperando pacientemente para tener 30 segundos en frente del féretro de la reina, para decir un dos palabras en silencio y seguir. Incluso hasta David Beckham estuvo 12 horas en la cola. Así que ya sé que sin ser madridista o del Barça, ¿sabes? El hecho es que David Beckham, que hubiese podido colarse en cualquier parco de Real Madrid, el hecho es que...
No solo David Beckham, hemos podido ver incluso a Theresa May sin guardaespaldas y haciendo cola.
No, exactamente, pero eso demuestra un poco, gracias a Dios, el peso... A pesar que todas las cosas que yo lo he escrito y comento, ¿sabes? Yo era fui en contra del Brexit, todavía uh-huh. creo que es una barbaridad. Hay cosas de Boris Johnson que no me gustó nada. Y para nada, ¿sabes? No estoy aquí para hacer propaganda sobre el Reino Unido, pero lo que sí creo es que por lo menos durante 12 días han dado un ejemplo al mundo, ¿no? De lo que es una democracia que funciona, donde hay una policía que funciona, y de cierto modo te tengo que decir, y aquí no, vosotros estáis en una excepción, pero entre algunos, pero los medios españoles, digamos, sin mencionar cuáles son, pero sobre todo la televisión frívola, si comparas cómo han hecho la cobertura con la BBC, por ejemplo, o el canal ITN, o con Channel 4, es que no hay una gran diferencia, porque no es una propaganda oficial la que se ve en Inglaterra, es un periodismo serio que ha asumido que esto ha sido un evento muy importante, con gran significativo, y que hay que tener una cierta solemnidad, pero también seriedad cuando lo cubre, ¿no? Uno puede ser republicano o no, pero no meter en el tema británico británico cuestiones que son de otro país, ¿no?
Por cierto, si me permites, ya que lo decías, per cert, felicitar els companys anglesos de la BBC perquè han fet, com deia Jimmy Barnes, una retransmissió de tots els fets històrics d'una manera elegantíssima i d'una manera brutal. Jimmy, nos queda poco tiempo, pero sí quería preguntarte por otras cuestiones. Por ejemplo, podríamos decir que Carlos III ya ha empezado su reinado con algunos aplausos y hemos podido ver algún abucheo los últimos días, sobre todo en Gales. Un rey que ya ha tenido algunas imágenes un poco polémicas, con las firmas de documentos, cierto carácter de servicialidad. ¿Es y será un rey un poco más lejano al pueblo en este sentido que su predecesora? ¿Será un rey clasista?
No, bueno, yo creo que el rey... bueno, yo sé que eso es un poco lo que decía antes de los medios españoles, pero, por ejemplo, el tema de la pluma... que sé que aquí se ha comentado bastante.
Sí, ha corrido muchísimo en muchos medios.
En Inglaterra no ha tenido ninguna repercusión, nula, absolutamente nula. Las protestas en las cuales había una persona que salió en la cámara en Gales diciendo lo que dijo, que es usted es un señor privilegiado y aquí nos estamos... con los problemas de los precios de energía y todo eso, que nadie lo duda y todo el mundo está consciente de eso. Pero no ha habido ninguna protesta de multitudes, totalmente lo opuesto, ¿sabes? Carlos ha ido a Escocia, en Edimburgo lo hemos visto apoyado por la gente, en el trayecto la reina en todo momento ha sido aplaudida, en Irlanda del Norte igual... Y en el país Gales, donde habló, por cierto, en Gales, sí. Que para nada es fácil hablar en Gales.
Ya lo hizo cuando fue condecorado como príncipe de Gales, ¿no? Ya fue a Gales a hablar en Gales.
Sí, tuvo que aprender. Estuvo el pobre haciendo un año y medio de un crash course de galés, que no es fácil, te lo digo, es muy difícil.
Déjame preguntarte, pues, sobre Carlos III, ¿qué problemas deberá afrontar en los próximos años? Y te lo pregunto porque el último día ya hablamos de Escocia, que según su primera ministra, Nicola Sturgeon, ya se prepara para un nuevo referéndum, pero es que además algunos países de la Commonwealth ya han anunciado que quieren un referéndum sobre si mantener su estatus o no, ¿no?
Sí, bueno, yo diría que más allá, bueno, el tema territorial en este momento yo te diría que no es el gran reto de Carlos. Te lo digo porque primeramente el referéndum sobre la independencia en Escocia ya se hizo, dudo mucho que se haga en un futuro cercano y si se hace que ganará. Yo creo que perderá de nuevo, pero eso es simplemente un análisis periodístico que hago. El tema de los Commonwealth, lo que están diciendo algunos países, pero unos países, yo diría, menores, están diciendo que quieren salir de una cosa muy formal y estar como en una asociación menos formal. Pero esto no va a ser el fin del mundo para el Reino Unido, porque son... algunas islas y con no demasiada importancia. Yo diría que el reto más inmediato, yo diría es el reto de mañana, ¿no? Cuando se levante el país después de este gran trayecto de 12 días que hemos tenido, que ha sido un 12 días de reflexión, de muy emotivo, como dijiste, y donde el país, de cierto modo, se ha parado, ¿no? Y a partir de mañana volvemos a la realidad que estamos con... una crisis económica muy grande, hay cosas de Brexit que no resueltas y todo eso, y el rey, su primer reto se va a tener que mantener neutral en términos de ida y vuelta políticas dentro del Parlamento. La oposición va a empezar a tirar varas de nuevo al gobierno. Truss es una primer ministra que tiene pocos días en el poder, nadie sabe exactamente si tiene el know-how ni el poderío de sobrevivir. Y estos son temas bastante importantes. Pero yo tengo una cosa que ya lo hemos comentado antes en previos programas, pero Para mí la gran esperanza de Carlos es su militancia en el tema ecológico. Y en eso yo creo que eso no lo va a dejar, ¿sabes? Porque para él es un tema que va mucho más allá del partidismo, es un tema de sobrevivencia del planeta, de sobrevivencia no solamente de su generación, sino obviamente las generaciones más jóvenes, y esto es el futuro, o sea, el futuro pasa por salvar el planeta.
Para la gente que se lo pregunte, si hay gente que todavía no lo sabe, mucha gente se pregunta, pero ¿Carlos es rey? ¿Todavía no es rey? Sí, Carlos es rey de facto desde el día que traspasó a la reina Elizabeth II. Lo que no sabemos es la fecha de la coronación. ¿Próximamente tendremos, Jimmy, fecha para esta coronación o no?
Sí, la tendremos, pero todavía no hay. Pero lo que se supone, aunque parezca difícil de comprender... Bueno, primeramente, efectivamente es rey. Ya es rey Carlos III. Lo que entiendo es que no irá inmediatamente a vivir en Buckingham Palace. Se quedará en Clarence House, que es otro palacio que está cerca. Y la coronación, aunque cueste creerlo... Se habla que no se hará hasta primavera o el verano del año que viene. Y eso es también una cosa bastante protocolar y digamos tradicional. La propia reina, si recuerdas, bueno, ya se ha comentado antes que ella asumió como reina en el 52 y la coronación no fue hasta el verano del 53. Pero ya era reina, ¿sabes? Se convirtió de princesa a reina cuando murió su padre, el rey. Y estamos en la misma situación. Carlos ha asumido el reinato, es jefe de Estado, y jefe de Estado de facto y de jure. Desde las primeras horas después de la muerte de la reina, ya estaba asumiendo su papel de rey, ¿sabes? Cuando se encontró con la gente en las puertas de Buckingham Palace, cuando fue en su viaje por...
Uy, sembla que hem perdut Jimmy Vance, amb qui estàvem parlant en aquests moments sobre la coronació de Carles III, i ens deia Jimmy Vance, sí, hi haurà coronació de Carles III, però serà llarga, s'esperarà durant com a mínim un any, com va fer la seva mare, la reina Elisabet II. Em sembla que ja el tenim amb nosaltres. Jimmy, estàs con nosotros de nuevo, eh?
Sí, me he perdido por los Pirineos de nuevo. Sí.
Mira, por último, es que nos queda nada, un minutito, pero sí quería preguntarte por esto, porque has sido muy elegante, déjame ser menos elegante a mí y decirlo como pienso que es, y es que a veces los medios de comunicación españoles se creen que son el ombligo del mundo cuando no les toca serlo y cuando no lo son. Lo digo porque uno de los hechos que también se ha seguido desde cierto periodismo español ha sido la coincidencia en la presencia del monarca español, Felipe VI, con la del rey emérito Juan Carlos I, que recordamos tiene una causa abierta en un tribunal de Londres por una denuncia de acoso de Corina Larsen. Supongo que esto allí ha sido totalmente irrelevante, ¿eh?
Sí, una buena pregunta, colega, ¿sabes? Sí, efectivamente los medios han estado obsesionados con este tema. Además, hace días me llamaban para preguntarme si venían Juan Carlos a Londres o no, y yo decía, mira, yo no tengo un hotline a Juan Carlos, y tampoco lo quiero tener, pero el hecho es que ¿sabes? Lo que dije entonces, y sigo diciendo, es que si Juan Carlos fuese a Londres, y efectivamente ha estado en Londres, no solamente su presencia en Londres, pero sobre todo en la abadía de Westminster, en el funeral de la reina, eso pasa por el protocolo británico, claro. Y es protocolo puro y nada más, ¿sabes? El hecho es que el protocolo de la monarquía británica y del Parlamento ha decidido que era totalmente factible tener a Juan Carlos y Felipe y la Leticia juntos en el mismo banquillo. El hecho de que a mis colegas españoles me pregunten por qué no estuvo en la fila 13 y 14 en vez de la segunda. Bueno,
pues a mí que me pregunten, es que, ¿verdad?
No lo entendéis, tío. Es que no, esto no pasa por el discurso, la telenovela de Juan Carlos, si debe volver a España o no, si se encuentra con su hijo en la zarzuela o no, en si fin. Es republicano o monarca. ¿sabes? Es que esto no pasa por los días que hemos estado viviendo en Inglaterra y el Reino Unido, que son diferentes. Son
días históricos, de verdad.
Solemnidad.
Días históricos. Periodista, escritor, residente a Londres. Jimmy Barnes, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en La Caravana, en Radio Estel. Un abrazo muy grande, colega.
Sí, sempre un orgullo. Gràcies, un abrazo.
Nosaltres cada moment ho deixem aquí. Tornem amb més actualitat musical. Fins ara.